és un podcast del...
Super 3!
Història. Segur que heu sentit a parlar del Dia Internacional d'alguna cosa, oi? Els dies internacionals són les dates que se celebren a tot el món per commemorar un fet important o la lluita contra un problema. Per exemple, el Dia Internacional del Llibre és el 23 d'abril, la nostra diada de Sant Jordi. Sabeu per què? Perquè va ser el dia en què es van enterrar dos escriptors importantíssims, Miguel de Cervantes, l'autor del Quixot, i William Shakespeare, el cèlebre dramaturg anglès. En canvi, el dia 16 de maig és el Dia Internacional de la Llum, que celebra els beneficis de tenir llum, i se celebra el 16 de maig perquè és l'aniversari de la primera operació amb làser que va tenir èxit. I sabeu quin és el Dia Internacional dels Inventors? Doncs el 9 de novembre. I aquesta data es va triar perquè un 9 de novembre va néixer la nostra protagonista d'avui.
Perquè avui us parlarem d'una inventora molt espavilada. Quan tenia 27 anys, va registrar la patent d'un invent que va inspirar moltes tecnologies de les quals gaudim avui en dia, com les xarxes de comunicacions sense fils, és a dir, la Wi-Fi, els navegadors GPS i el Bluetooth. Una enginyera intel·ligent, culta i perspicaç, que malauradament sovint va ser jutjada per la seva cara i el seu cos. Perquè heu de saber que, a més d'inventora, també va ser actriu i es va fer mundialment famosa pel seu talent i la seva bellesa. Una estrella de Hollywood que va voler que la gent conegués tota la veritat. I per això va enregistrar el relat de la seva vida en unes cintes que es van descobrir fa pocs anys. Una dona que va fer història. Com es deia? Hedy Lamarr.
La primavera de l'any 1910... un empleat de banca i una concertista de piano es van casar a Budapest, la capital d'Hongria. Es deien Emil i Gertrud Kiesler. La parella tenia molts diners i van decidir mudar-se a un dels barris més distingits de Viena, la capital d'Àustria. Es van instal·lar en una residència de luxe i allà és on, el 9 de novembre del 1914, quan tot just feia 3 mesos que havia esclatat la Primera Guerra Mundial, va néixer la seva primera i única filla, Hedwig Eva Maria Kiesler, la nostra protagonista.
Els veïns d'aquella zona on va créixer la petita Hedwig eren gent culta i amb diners, majoritàriament jueus. Els Kiesler es relacionaven amb les classes més privilegiades de la societat vienesa i es movien en els cercles artístics de la ciutat. En aquella atmosfera creativa es va fer gran la menuda, que va estudiar els millors internats d'Àustria i Suïssa i que va heretar l'amor per les arts de la seva mare. Però també la fascinava saber com funcionaven les coses.
Senyor Kiesler, la seva filla no deixa de sorprendre'ns.
En quin sentit ho diu?
La Hedwig ha destacat per la seva intel·ligència des del principi. És molt llesta i espavilada. Molts mestres pensem que és superdotada.
Oh, això és bo, oi?
Sí, molt. Només té 10 anys i ja parla perfectament 4 idiomes. A més, se li dona bé el ballet i toca el piano a la perfecció.
Això del piano deu ser cosa meva.
Sempre ha estat així d'espavilada, la Hedwig?
Doncs sí. Miri, ara que ho diu, recordo que quan tenia només 5 anys Va desmuntar tot el mecanisme d'una caixa de música. Jo em pensava que l'hauríem de llançar després d'aquella atrapelleria. Però ella, tota sola, el va tornar a muntar i funcionava perfectament.
Disculpi, amb només 5 anys?
Tal com li dic.
Aquesta noia arribarà on vulgui. Ara està mostrant força interès per la física i, sobretot, per la química. Segueixin estimulant-li la creativitat i la curiositat i res la deturarà.
Quan es va acabar la Primera Guerra Mundial, l'economia d'Àustria estava en crisi, però els Kiesler encara tenien bons estalvis i van seguir amb la seva vida regalada. Duien la seva filla a visitar museus i a gaudir de concerts a l'aire lliure. Un dia, la seva mare li va prometre que si es portava bé, li faria el regal que volgués. I sabeu què va demanar? Anar al teatre per primer cop. La feina dels actors la va impressionar moltíssim, tant que es va apuntar tot seguit a fer teatre. El seu primer paper va ser en una representació infantil de Hansel i Gretel, el conte dels nens abandonats al bosc i capturats per la bruixa malvada.
El mateix li va passar anys més tard, quan va anar a una sala de cinema per primer cop. Va veure una de les grans obres mestres del cinema mut, una pel·lícula futurista que es titulava Metrópolis. El seu amor per les arts escèniques no parava de créixer. Tenia dèria per actuar i quan tenia 16 anys ho va veure clar.
Pare, mare, vull ser actriu.
No sé per què, però ja sabíem que aquest dia arribaria. I sense que ho sabessis ja n'hem parlat.
I què em direu? Que no deixi els estudis, oi?
No. Et diem que tens tot el nostre suport. Ets prou intel·ligent per triar el millor per a tu. I des de sempre has tingut una vena creativa i artística molt forta. Vols fer teatre? Doncs fes-ne.
De veritat?
És clar. Tot el que has après a l'escola no ho oblidaràs pas i et serà molt útil, segur. Però si la teva passió és actuar, fes-ho. Sempre ens tindràs al teu costat.
Dit i fet. Als 16 anys, la Hedwig va fer el seu primer paper en una pel·lícula. Era un paper molt modest perquè només hi havia de fer de figurant. Sabeu qui són els figurants? Són aquells intèrprets que surten per omplir una escena i que sembli la vida real, però que no diuen res. Aquella dona que passeja pel carrer amb un gosset o aquell home que està a la cafeteria en un segon pla, al fons. Però un any després ja li van donar un petit paper on sí que deia algunes frases. Tenia poca presència a la pel·lícula, però un crític va escriure al diari:
té uns ulls tan bonics com un quadre.
Aquell mateix any, el seu rostre va aparèixer en una revista cultural. La seva bellesa va impressionar un director i productor alemany força important, Max Reinhardt.
Vull aquella actriu.
Senyor Reinhardt, n'estàs segur? No té gaire experiència i és desconeguda.
Tots som desconeguts al principi.
Ja, però per quin motiu la tria ella?
Doncs perquè la senyoreta Hedwig Kiesler és la noia més formosa del món.
La va fitxar perquè sortís en una obra de teatre que va ser tot un èxit i després se la va endur a Berlín. Allà va participar en dues pel·lícules més. En la segona, que era una comèdia d'embolics molt divertida, ja la van fer protagonista. La seva carrera d'actriu s'enlairava amb força.
Quan tenia 18 anys, va aparèixer a la pel·lícula que la va catapultar a la fama mundial. Es titulava Èxtasi i va generar una gran polèmica perquè era la primera pel·lícula comercial on sortia una actriu completament nua. Us imagineu qui era la noia que es banyava despullada en un riu, oi? Doncs sí, era la Hedwig. Allò va ser un gran escàndol. El director va guanyar un premi al Festival de Cine de Venècia, que és molt important, però fins i tot el papa de Roma va criticar la cinta per aquella escena que li semblava tan desvergonyida.
En aquell temps, poc abans que s'estrenés la pel·lícula, la jove Hedwig també va interpretar l'emperadriu Sissi en una opereta. I un dels espectadors se'n va enamorar perdudament. Es deia Friedrich Mandel i era un empresari molt ric que es dedicava a fabricar armament. No va parar fins que la va conèixer i, al capdavall, la parella es va casar. Molts pensaven que aquella jove ho tenia tot. Era bonica i intel·ligent, estava casada amb un dels homes més rics d'Europa i vivia envoltada de luxe en una gran mansió. Tenia joies, vestits, cotxes, servents... Però la realitat era més fosca que aquesta postal idíl·lica.
Resulta que en Friedrich, aquell home que li havia semblat tan guapo i magnètic, ben aviat va deixar veure la seva cara fosca. Era extremadament gelós i es comportava com un tirà, controlant cada passa que feia la Hedwig. Només la volia per lluir-la com un trofeu, però li prohibia anar als cercles artístics que sempre havia freqüentat. Us imagineu què va passar el dia que es va estrenar la pel·li on ella sortia nua? En Friedrich es va encendre d'ira. Va intentar destruir totes les còpies de la pel·lícula perquè ningú veiés la seva dona nua. I no sols això, sinó que la va recloure a la mansió.
Senyora, que es troba bé?
Com vols que estigui bé, si el meu marit em té presonera a casa meva?
Animis! Em sap greu veure-la trista. Necessita alguna distracció?
No, no cal, gràcies. Estic aprenent enginyeria. Almenys així tindré el cap ocupat.
No es pot dir que la Hedwig no aprofités el temps. Acompanyava el seu marit a les reunions de feina i allà podia conversar amb científics i altres professionals que es dedicaven a la indústria de la tecnologia militar. Allò va fer que reprengués el seu interès per la ciència, per la qual, de petita, també tenia un gran talent.
Quan tenia 23 anys, se'n va afartar d'aquella vida. Va decidir fugir d'aquell marit que la tenia presonera. Com si fos una pel·lícula d'acció, va esperar un dia que era de viatge de negocis. Aleshores, va deixar la minyona fora de combat amb pastilles per dormir, li va prendre les claus del cotxe i es va escapar cames, ajudeu-me. Només duia la roba que vestia i unes quantes joies que havia agafat per aconseguir diners. Va pujar un tren i va marxar cap a París. Els guardaespatlles del seu marit la van perseguir durant dies, però no la van atrapar mai.
Un temps després, la Hedwig va viatjar a Londres. Allà va conèixer Louis Mayer, cofundador d'un dels estudis més importants de Hollywood, la Metro-Goldwyn-Mayer.
Senyor Mayer, vull venir a Hollywood amb vostè.
Ho sento, noia, però estic a punt d'agafar un creuer de luxe i ara no puc parlar.
Sóc actriu i jueva com vostè. Si us plau, ajudi'm.
De veritat que ara no tinc temps.
Però ella no es va rendir. Va aconseguir que la família d'un famós nen prodigi que tocava el violí, que també eren jueus, la contractessin d'institutriu. I així va poder pujar al mateix vaixell que el senyor Mayer. Durant els dies que va durar aquell creuer, la Hedwig va aprofitar totes les oportunitats que va tenir per parlar amb ell. Necessitava tenir feina als Estats Units per poder quedar-s'hi.
Ei, d'acord, et contractaré, però t'hauràs de canviar el nom.
Per què?
Hedwig Kiesler sona massa alemany. I tal com està tot, amb els nazis i tota la pesca... no és el més adequat.
D'acord, té tota la raó.
D'aquesta manera, la Hedwig es va convertir en Hedy Lamarr i en aigües de l'Atlàntic va signar un gran contracte per 7 anys que la va convertir en una de les estrelles amb més glamour de Hollywood. L'any 1941, la Segona Guerra Mundial ja en feia 2 que durava. Mig món estava en guerra i els Estats Units estaven a punt d'entrar-hi. I la Hedy Lamarr es va oferir per ajudar el govern del seu país d'acollida en la lluita contra Hitler, Mussolini i els japonesos.
Els puc donar informació rellevant sobre la tecnologia dels nazis? Em vaig assabentar de moltes coses a les reunions i les festes que muntava el meu exmarit. És fabricant d'armes, saben?
És molt amable, senyoreta Lamar, molt amable. Però dediquis a ser una actriu guapa, que això ho fa molt bé, eh? Si vol, doncs, no sé... Miri, pot promoure la venda de bons de guerra, que serveixen per recaptar diners per a l'exèrcit.
Puc fer molt més que això. M'estan subestimant. Sóc enginyera i tinc idees molt bones.
No, però si no ho dubtem. No, segur que sí. Però no insisteixi, eh? La situació és molt seriosa i no podem perdre el temps.
En comptes de desanimar-se o ofendre's, va parlar amb el seu representant artístic i junts van idear una campanya. Apareixia sobre l'escenari amb un mariner de l'exèrcit. Festejava una estona amb ell i, aleshores, preguntava al públic si li havia de fer un petó. Quan la gent cridava que sí, ella deia que ho faria si prou gent comprava bons de guerra per ajudar l'exèrcit. I va funcionar de valent. En una ocasió, en una sola nit, va aconseguir que el fons de guerra rebés 7 milions de dòlars.
És molt trist que només em vulguin pel meu físic. Només em tenen en compte perquè sóc guapa.
Però has aconseguit molts diners. Està molt bé.
Puc ajudar molt més.
Com?
Sé perfectament quins problemes tenen Hitler i Mussolini amb l'armament. Ho vaig parlar directament amb els seus científics.
Sí, problemes com quins?
Els fa por llançar missils i torpedes teledirigits. Pensen que l'enemic pot trobar la freqüència amb la qual es controlen per deixar-los fora de control o fins i tot fer-los servir en contra d'ells mateixos.
És un problema, sí. I què?
Doncs que em penso que tinc la solució, però no em volen escoltar.
Deixa-ho córrer, Hedy, deixa-ho córrer.
I quasi ho va deixar córrer, desanimada. Però aleshores va conèixer un pianista i compositor musical, en George Antheil, que també era molt intel·ligent i li interessava molt la ciència. Es van fer amics i plegats van trobar la solució a aquell problema tecnològic.
Només caldria que la freqüència que dirigeix els torpedes canviés 2 o 3 cops per segon. Aquest canvi hauria de passar alhora en el projectil i també en el dispositiu que el controla.
Molt bona idea. Així, encara que l'enemic descobreixi la freqüència, aquesta canviarà el moment. El seria impossible controlar tot el recorregut del torpede.
Però com ho podem aconseguir, que aquest canvi sigui simultani?
Ja ho tinc. Podem fer servir el paper perforat que fan a les pianoles. És el mecanisme que fa que les tecles es premin de manera automàtica, saps?
Sí, és ideal. Com que un piano té 88 tecles, això són 88 freqüències, que anirien canviant a cada segon.
I només caldria posar el mateix codi, o sigui, la mateixa partitura, al controlador i al torpede.
Ets un geni, George.
Oh, som uns genis, si la cosa és teua.
Van trigar uns mesos a desenvolupar la tecnologia i la van patentar el juny del 1941 amb el nom de Sistema Secret de Comunicacions. Tot i així, l'exèrcit americà no era gaire receptiu a les idees vingudes de fora. Pensaven que aquella tecnologia no funcionaria i no la van aprofitar durant la Segona Guerra Mundial. La Hedy no hi va insistir més, va abandonar el projecte i va continuar la seva carrera d'estrella de cine.
De fet, és veritat que la idea de la Hedy i en George era força difícil de portar a la pràctica a principis de la dècada dels anys 40. Però el camp de l'electrònica va progressar amb molta rapidesa les dècades següents. Anys més tard, la invenció del transistor va fer que fos possible fer servir la seva idea. D'aquesta manera, el 1957, uns enginyers nord-americans van desenvolupar el sistema secret de comunicacions i, 3 anys després que expirés la patent, l'exèrcit el va adoptar per a les transmissions militars.
Tot i que ni l'actriu ni el compositor no van aconseguir ingressar ni un dòlar per aquell invent trencador i que els honors i el reconeixement van trigar massa anys a arribar, no es pot discutir que Hedy Lamarr va ser una pionera en aquesta tecnologia. En l'actualitat, molts dels nostres sistemes de transmissió de dades fan servir l'espectre eixamplat, que va ser l'aportació fonamental de la Hedy. Tecnologies com les xarxes Wi-Fi o el Bluetooth es basen en el canvi aleatori de canal i cada vegada es troben més aplicacions en la transmissió de dades sense cables.
L'actriu va caure en l'oblit durant anys, fins que un interès creixent per la seva vida i la seva obra han rescatat la seva memòria. a més dels reconeixements per part de la comunitat científica, també ha generat interès entre la gent del carrer i els darrers anys s'han escrit diversos llibres sobre la seva vida. Cada 9 de novembre celebrem el Dia Internacional de l'Inventor, coincidint amb el naixement de l'actriu, enginyera i inventora Hedy Lamarr. Tota una estrella i una dona que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Hedy Lamarr, escolta el proper episodi de Van Fer Història. Una producció de Bacus per a 3Cat.